Vicenç, el Turró Turró t'ofereix aquesta secció.
Cada divendres amb l'Eloi Vila tornem a veure un programa mític de la història de TV3, ara que el 2023 arribarà als 40 anys.
Sí,
senyor. Hi ha molts programes mítics, potser no els podrem fer tots, perquè n'hi ha molts.
Segur però vaja. Que no. Però aquest, i a més havent arrencat el Mundial, no? Té una relació directa amb el futbol, directíssima, i a mi em va marcar la infantesa i l'adolescència. Anem a sentir quin programa és aquest.
És una sintonia, has donat la pista abans, que és un programa que fa 38 anys que està en antena, però potser per la sintonia la gent no el coneix, no?
Home, aquesta sintonia va sonar molts anys, eh? Molts anys, i aquesta és del primer programa, i era una sintonia que era feta amb fotografies. Sonava aquesta música i hi havia fotografies d'aquí que se sent aquest clec, clec, clec a la careta. I vaja, és un programa, això, meravellós.
Marc Ferragú, bona tarda.
Bona tarda.
El Marc, com sempre, que ens hi aporta la mirada verge, molts d'aquests programes, no? El Gol, un programa que encara s'emet ara, però que el que hem fet avui és triar-ne un que segur que no havia vist el Marc
Seguríssim.
Ferragú, no?
Seguríssim.
No, perquè faltaven 8 anys perquè nascés. Deixeu-me dir, sintonia més dels 80 impossible. O sigui, aquests sintetitzadors és Europe, pràcticament.
Sí. O sigui, però fixa't, brutal. A mi, per què em va marcar tant? Em va marcar perquè abans hi havia Estudio Estadio per veure els gols de la jornada i no em deixaven quedar la nit, feien molt tard a les 11 de la nit, no em deixaven quedar. I el gol a gol, que és que quan comença, jo és quan tinc 12 anys, em deixen quedar a veure el gol a gol. I per tant, per mi era una il·lusió màxima poder veure el resum de la jornada futbolística el diumenge.
Que a més, llavors els partits es jugaven pràcticament tots junts, no tenies manera de veure'ls.
Sí.
I llavors, clar, havies d'esperar aquest moment que sortís l'Estudio Estadio Televisió Espanyola en el seu moment, o després el gol a gol, per veure tots els resums i per veure el Barça, perquè no sempre feien el Barça per la tele, en feien un, no?
Exacte, feien el Barça de tant en tant, i veies la final de Copa, això sí, i aleshores competició europea també escassa.
Anem a les dades del programa?
Doncs
som-hi, va. Dia i hora d'emissió?
Majoritàriament diumenge a la nit, a quarts d'11 a les 11, després de la jornada de Lliga. S'ha emès altres dies, després dels partits del Barça, amb aquests 38 anys d'història, i s'ha emès a TV3, el 33, i ara Esport 3.
Durada?
Una hora i mitja.
Número total de capítols?
Alerta. 20.322 programes.
Sí, home.
Sí, 20.322 programes en emissió des del 22 de gener de 1984 fins ara.
Boníssim, boníssim. Presentadors, calceu-vos, Presentadors.
Una bona llista. Eduard Berraondo, Eduard Boet, Arcadi Alibés, Pere Escobar, Lluís Canut, Jordi Basté, Josep Maria Ferràs, Enric López Vilalta, Àlex Castell, Gimma Pedemonte, Xavi Torres, Francesc Sòria, Mar Negra i ara Jordi Grau.
Capítol que hem tornat a veure.
El primer de tots, el del 22 de gener de 1984.
Hola, bona nit. Això és Gol a Gol. Aquí ens trobarem cada diumenge al voltant de 11:15 per tal de presenciar els moments culminants de la jornada futbolística del cap de setmana. 20a jornada avui, 20a jornada a primera i segona divisió i primer programa de Gol a Gol.
La veu, no sé si els oients l'han reconegut, però...
Home, no. Mític, no? Eduard Berraondo. Sense música de fons, no?
Sí,
jo crec que ara els programes esportius tots tenen música de fons, no?
Sí, amb un croma darrere, una fotografia assegut amb una cadira al mig del plano.
I una cosa molt inquietant, que és una pilota flotant.
Sí.
La pilota de veritat, O sigui, no és allò...
Sí. Penjant.
Dins del croma,
penjada del sostre.
Penjada del sostre, que va donant voltes. Que jo em pregunto si és que hi havia algú allà donant voltes per sobre.
Era penjada amb un fil, i jo crec que el que servia és per donar profunditat, no?
Clar, clar.
Perquè...
Inspirada amb les boles de les discoteques, no?
Exacte, és molt això.
Us heu adonat per això que el programa comença 20a jornada de Lliga?
Sí. Clar, clar.
Comença el 22 de gener d'una Lliga que ha començat al setembre.
Clar, perquè no existia TV3 abans.
Sí. No, sí, això...
No, perquè
comença les emissions...
Exacte.
Comença TV3, les emissions
el
setembre
del 83.
Del
83, fa el programa inaugural, Joan Pere, etcètera.
Sí.
I després no comença les emissions regulars fins al gener del 84,
sí.
No? Que ja és això.
I van incorporant també, mica en mica, programes a l'emissió. A veure, l'eix central del programa, quin era? El resum del Barça.
Els gols.
Els gols. I aquell dia, que era diumenge, jugava el Barça, al Camp Nou, amb el Mallorca. I era el Barça de Schuster i Maradona. Que l'entrenava Menotti. I una mica és el meu Barça.
Clar, és el teu primer Barça, no? El Barça de la temporada 83-84,
sí.
No?
Sí, i del Barça d'Artola Sánchez, Alessanco, Julio Alberto, Migueli, Víctor Perico Alonso, Schuster, Carrasco, Maradona i Marcos, no? A la segona part
aquesta
va entrar...
Aquesta no l'has dit de memòria.
Va entrar Rojo. I llavors què passava? Doncs que sobre les imatges, l'Eduard Boet feia el resum del partit.
I atenció, perquè aquí arriba el gol del Mallorca. Minut 38 de la primera part, Miguel li regala una pilota a Martínez i Verón, amb una gran habilitat, posant la punta de la bota, aconsegueix el 0. La sorpresa a l'estadi del Futbol Club Barcelona i l'alegria lògica dels jugadors del Mallorca.
Va guanyar el Mallorca?
Schuster.
Espera, no va gaire bé, no?
Atenció, perquè arriba el gol. El gol de l'empat. Maradona, que en aquesta ocasió pot evitar que li faci falta a Mer, per Rojo i Marcos, preparant-se l'esfèric amb tranquil·litat al fons de la xarxa. Era el gol de l'empat. Era el minut 60, és a dir, que quedaven encara 30 minuts de partit. Acaba el partit, el senyor Álvarez Marbella diu que els jugadors cap als vestidors, i hi ha qui es preguntava si, a part d'acabar-se el partit, avui també s'havia acabat la lliga.
Empat amb el Mallorca, que era el cué. El Mallorca era el cué i empaten, i clar, no va anar gaire bé. I llavors, al final del partit, i aquell primer programa, neix una de les seccions mítiques. No? I ara tu et preguntaves, va perdre? No, va empatar. Però el soci com estava...
Emprenyat.
Escolta'l.
Justa que se'l venguin. No podem guanyar la Lliga d'aquesta manera així.
El Barcelona en aquests moments, tal com està jugant, no crec que tingui la suficient categoria pel que representa el club.
Si algú han de fotre fora, en principi és el Schuster, que no ho fa prou bé.
El de sempre, el senyor Menotti, que no sap el que porta les mans.
Fora, Menotti!
L'equip està trencat.
Visca el Barça sempre.
Treballar.
A veure. En defensa del soci. Fa 10 anys que el Barça no guanya una Lliga l'any 84, eh? L'última que ha guanyat és l'any 74 amb l'arribada de Johan Cruyff. Per tant, 10 anys sense una Lliga. La gent està cremada perquè tens Schuster i tens Maradona.
Sí. I allò va acabar malament. L'any següent va venir Ben Eibels i el Barça després va guanyar la Lliga. Però
vaja, la secció, que és la que deies tu. Això va desembocar amb la veu del soci.
I de la veu del soci em va sortir un tall... molt conegut, que després l'APM va popularitzar.
Ens ha volgut robar el partit. La vaga que es va venir. Ho heu vist, tot, no? Ho heu vist! La vaga que es va venir!
Mític. Això és Víctor Pazzi, diguem, no? O sigui, la veu del soci està molt identificada amb Víctor Pazzi,
perquè
no?
Perquè després el Víctor, durant molt temps, la va fer voltant per les graderies del Camp Nou i, a més, amb la seva presència, jupit, perquè no, per no molestar...
Fins amb la seva càmera, sí. No?
És una secció mítica, la veu del soci.
A mi m'ha impactat molt que es faci des dels inicis de TV3, aquesta secció, perquè per la meva generació jo crec que ens arriba això, el que deies, més via APM, perquè em van fer servir molts talls, fins i tot trets fora de context, no?, per comentar altres talls de tele, i que vingui d'aquí ja és... Ostres, és històric.
Va, per ara tant... ho fan diferent, eh?
Sí.
Ara fan allò, connexió amb el Camp Nou i... Mm-hmm. I... parlen amb la
fora,
amb la gent
a la sortida.
Fora,
sí,
sortida.
Però també volen trobar gent cremada. Vull dir que això rai, passen els anys i això sempre hi ha gent emprenyada. A veure, estem a gol a gol, estem al primer programa, per tant ja hem vist els gols del partit, d'aquest Barça-Mallorca, hem vist la veu del soci, què més hi havia?
Doncs hi havia, per exemple, hi havia un moment que donaven la classificació.
L'Atlètic de Bilbao augmenta el seu avantatge, té 30 punts i 12 positius, el Real Madrid 28 més 8, l'Atlètic de Madrid 25 més 5, Barcelona 24 més 4...
A veure, Marc Ferragut, parla tu.
Jo aquí hi ha un moment que dic, perdó? O sigui, què vol dir aquestes operacions matemàtiques? De com la classificació és àlgebra, pràcticament? O sigui, expliqueu-m'ho, perquè, clar, jo m'he vist a aquest programa i dic, jo no ho havia vist mai. Què vol dir més o menys un? O sigui, hi ha els punts de tota la vida.
Que l'entrada eren dos per la victòria i un a l'empat.
Sí.
Això era un altre... Però això de més i menys?
Hi havia positius i negatius. Fins i tot abans de la Covid hi havia positius i negatius.
D'acord.
Llavors, quan guanyaves fora de casa, guanyaves dos punts i dos positius. Molt raro, eh? O sigui, sort que ho van treure. Quan perdies a casa, et carregaves amb dos punts negatius. Ah, diguem,
sí. No? I per tant, 34 més 4, per exemple, és que el balanç de punts d'aquell equip ha guanyat 4 punts a fora més que els que ha perdut,
a casa.
Però sí. Són en paral·lel les puntuacions, diguem-ne, no s'afegeixen les unes amb les altres.
En cas d'empat a punts...
O sigui, d'acord. El que seria ara gol a baràs, allò, els enfrontaments directes...
El que seria gol a baràs era el punt positiu de llavors.
Sí. Sóc molt de lletres, però...
No, clar, és que això marca allò, aquell moment històric. Això i aquesta altra cosa.
La recaptació ha estat aquesta setmana 1.835.948.805 pessetes. I en aquest moment es porta ja el 30% escrutat.
Escrutina!
I han aparegut ja 12 butlletes de 14 encerts que, de seguir així la proporció, podrien cobrar uns 9 milions de pessetes.
Sí, sí, la quiniela,
sí, sí, la quiniela, era un altre momentàs. Sí,
I a mi el que m'ha impactat és això, no? Fer la, dir la recaptació i, a més, l'escrutini, un 30% escrutat ara mateix ja...
Sí, aquesta cosa electoral també...
La nit serà llarga, no? La nit serà llarga, hi ha una butlleta que balla...
Llavors hi havia els golejadors, que llavors aquella jornada els màxims golejadors de la Lliga eren Da Silva i Juanito, amb 11 gols, Figueroa i Mágico González amb 10, i amb 7 hi havia Hugo Sánchez... però que llavors jugava a l'Atlètic de Madrid, encara no havia fitxat pel Madrid.
Encara no feia tanta ràbia com va fer després Hugo Sánchez, no?
Exacte.
Gol a gol, el primer programa, repassant-lo amb l'Eloi Vila i amb la mirada verge també del Marc Ferragut. Què més passava? Què més podia passar en aquell programa?
Hòstia, per exemple, hi ha un moment boníssim, que és quan el presenta Arcadi Alibés, que és a plató, i li passa això, sona un telèfon.
Però tot parada, tornarem més tard. Un moment, sisplau. Sí? D'acord. Ben, comuniquen que el Barcelona Atlètic acaba d'aconseguir el segon gol al camp del Castilla, per tant, Castilla 1, Barcelona Atlètic 2, gol de Naïm de penal.
Clar, perdona, el tuit de l'època o WhatsApp de l'època, sí, no? Sí. Una trucada.
A la taula de plató, un telèfon fix que trucaven des de la redacció i anunciaven l'última hora, que en aquest cas la victòria del Barça Atlètic al camp del Madrid B, que era el Castilla.
Fixa't una cosa, tu has dit Barça Atlètic, és que anava fent notar això. Ell diu Barcelona Atlètic i hi ha un seguidor que hem sentit abans a la veu del soci que també parla del Barcelona. Això que el Joan Puquí ara es manté ferm dient Barcelona sempre, era molt de l'època. O sigui, no es feia servir tant el Barça.
El Barça
es feia servir,
com el Barcelona.
Es feia servir, però el Barcelona encara... Ara és molt estrany dir el Barcelona, no?
Afeccionat, també he sentit molt en aquest primer programa, que s'està perdent
Hi ha tota una generació. Llavors, clar, jo del gol a gol, a partir d'aquest programa número 1, en el qual hi havia un resum dels gols, un resum musical, clar, m'he intentat quedar en moments que a mi m'han marcat, que jo recordo estar assegut al sofà veient el gol a gol. I, per exemple, hi ha un moment, que és el 17 de maig del 92, per tant, imagineu-vos, és diumenge abans de la final de Wembley, del gol de Koeman, en què Lluís Canut, en el gol a gol, entrevista el president del Barça, Josep Lluís Núñez, i passa això, que segur que molts dels oients recorden.
No penso davant de les eleccions i difícilment em presentaré a la reelecció.
Com?
Difícilment em presentaré a la reelecció.
I de què depèn això, senyor Núñez?
No res, és una decisió que tinc presa i que bueno, passi el que passi, no em presentaré a la reelecció. I crec que jo acabaré i donaré les gràcies, perquè crec que dirigir el Barcelona és una gran il·lusió. Acabaré una etapa. Pensava era parlar amb la meva dona i amb els meus fills.
Vostè, senyor Núñez, és un moment emotiu per vostè, perquè està, suposo que ha recordat moltes etapes de la seva vivència com a president del Futbol Club Barcelona. Vol continuar parlant?
Núñez s'emociona, plora.
Clar, 3 dies abans de la final, 20 de maig del 92, que és la primera Copa d'Europa del Barça. Lluís Canut, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Caram, si han passat anys, eh?
I tant, i tant. Ens senties ara intentant explicar els positius i els negatius i tot això, no?
Però estàveu explicant vosaltres els positius i els negatius com si afectessin a la classificació. I, en definitiva, només era com una orientació, això, perquè no validava per res tenir més positius o més... No. Aviam, al final el que tenia més positius era els que quedaven amb millor puntuació, no? Però no decidia qui era el campió del fet dels positius o dels negatius.
Doncs mira que ens embolicaven a tots, això dels positius i negatius.
Sí, total, que no servia per res.
Bueno, que servia per
sort que es va treure.
Era com allò, no sé si us recordeu, de la famosa mitjana anglesa.
Sí.
La mitjana inglesa, no?, que era...
Empatar fora, no?
Guanyar partits de casa i empatar fora. Guanyar partits de casa i empatar fora, no? Doncs sí. Hi havia la mitjana anglesa. Era més que res una cosa orientativa, però al final... el que decidia el campió, en cas d'empat, era en primer lloc el gol average particular, i si aquest estava igualat, el gol average general, no? I en aquells famosos finals de Lliga del Dream Team, amb aquelles victòries de retruc, gràcies a les defetes del Madrid,
a Tenerife,
i i del d'això, i del Deportivo contra el València, que no va ser capaç de guanyar l'última jornada, doncs el Barça en alguna d'elles va guanyar gràcies al seu millor gol averatge de Nadal, no? I no tenia res a veure que si tenia més positius o més negatius, perquè el que verdaderament convalidava era el gol averatge en cas d'empat, el particular i després el general.
Escolta'm, Lluís, a veure, han passat 30 anys d'aquella entrevista 3 dies abans de Wembley a Josep Lluís Núñez. Tots vam veure l'entrevista, tots l'hem pogut recuperar després, aquest tall l'hem sentit moltes vegades. A mi m'agradaria que m'expliquessis els minuts abans, el que no vam veure.
La intrahistòria.
Ara.
Bueno, en primer lloc, t'he de dir una cosa. El convidat que teníem previst era fer a Johan Cruyff, però va resultar que aquell mateix diumenge l'equip va viatjar cap a Londres i, per tant, no va ser possible tenir el Johan Cruyff al plató del programa. I aleshores vam decidir que feia l'entrevista al president Núñez, no? Que resultava que venia aquell dia d'una comunió de la filla del Ricard Maixencs i venia allò en pla molt vistej, amb un pla molt festiu, no? Uh-huh. I tot just abans d'entrar cap al plató, estàvem reunits a la sala de distensió amb el Tacho Benet, que era aleshores el cap d'esport de TV3, i el Jaume Roures, que era, crec que encara era cap de producció, i l'Anton Parera, que acompanyava el president Núñez, no?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Quina reunioneta,
Déu-n'hi-do el quarteto, no?
Home!
I aleshores, no sé com va venir, de que si el Cruyff havia dit o havia deixat de dir algun comentari i tal, no sé què, i aleshores va ser quan Núñez ens va dir, va comentar just abans d'entrar al plató, diu, avui donaré una bomba. Val? I aleshores vam entrar al plató amb aquesta expectativa de que Núñez tenia previst donar una bomba informativa en l'entrevista que li anava a fer jo. I em preguntava, quina bomba? Farà això, farà l'altre, i fins i tot li vam dir, adelantarà les eleccions, i ens va dir, avui donaré una bomba. I així jo vaig entrar al plató de la bola.
Sabent que en qualsevol moment esclataria una bomba, però no sabies quina.
Que en qualsevol moment esclataria una bomba, o anant jo a preguntar a Furgà perquè esclatés la bomba, m'entens? I aleshores, bueno, vaig anar a fer l'entrevista, vaig anar a preguntar coses i tal, i aleshores va sorgir el tema de si era possible que en el cas de quin fos el resultat de les eleccions, del final contra la Sampdoria de 3 dies després, si podria ser que avancés les eleccions. I aleshores va ser quan ell va dir allò, diu, no tan sols avançaré les eleccions, sinó que no m'hi presentaré, no? Clar, jo, com que estava ja preparat perquè esclatés la bomba, aleshores va ser quan li vaig dir allò, com? Perquè ho tornis a repetir, no? Uh-huh. I bueno, així va ser.
Una bomba que no va complir, per això.
Bueno, no va complir perquè, a més, es va argumentar per part de tot l'entorn nuñista de que el Núñez havia fet tot allò per, sobretot, descarregar de pressió a l'equip de cara a la final de
això és boníssim, perquè passen 30 anys, Lluís, i ara, quan l'entorn de Luis Enrique vol explicar per què s'ha fet streamer, no, és per treure pressió també als jugadors, no? Vull dir que
sempre és el mateix argument, sempre sí. Treure pressió als jugadors. Però en aquest cas no colava, Albert, no colava.
Ja.
Perquè jo puc entendre que Luis Enrique faci streamer. Això és com quan l'Elenio Herrera, als anys 50, sortia abans del camp, el públic adversari no parava d'escridassar-lo i això feia que es cansessin de cridar contra l'Elenio Herrera, i després ja quan sortia l'equip al camp ja estaven absolutament cansats de cridar contra el Barça i ja no protestaven en contra de l'equip, no? Doncs bueno, més o menys això és el que ens van voler vendre, que volia fer un lloc de descarregar de pressió a l'equip. I la veritat, No tenia res a veure.
Tenia més a veure amb els seus enfrontaments amb Johan Cruyff, no?
No, ni res a veure amb el que podia passar al partit, no? En el sentit de que els senyors de la Sampdoria, que els explicaven que el president del Barça havia decidit dimitir o no dimitir, no? Això és com el dia la final de l'ETO m'hagués dit que també hagués anunciat que volia presentar la dimissió. Ja dic, què li explicaven els de l'ETO?
No, el porter de l'Estelava, que es deia que...
Ducàdam,
no? Ducàdam, aquest porter de l'Estelava.
Sí.
Bé,
bueno, qüestió, Albert, que jo, la veritat, sempre em va quedar allò de dir... no cola, això no cola, això no... Aquí hi ha alguna cosa més, no? I arran de la relació que jo vaig mantenir després amb Núñez, que molts estius, com que estiuejàvem molt a prop perquè ella estava a l'Hotel Formentor i jo anava a casa de la meva germana al Port de Pollença, a Mallorca, doncs ens trobàvem i fèiem un dinar cada vegada que hi eren les vacances d'estiu al mes de maig. I durant un d'aquests dinars jo li vaig preguntar a Núñez, li vaig dir, escolta, preci, que havia una cosa, explica'm què va passar amb el tema aquell de que si no t'anaves a presentar les eleccions i vas convocar i anaves a convocar les eleccions i tal abans, després de la final de Wembley. I aleshores ell em va dir una cosa que fins ara o fins aquell moment no s'havia comentat, i era que em va dir, diu, és que ens havia arribat de l'entorn del Cruyff que el Johan, en el cas de guanyar-se la final de la Copa d'Europa, anava allò a fer un pols amb el Núñez, amb el club, dient des d'un dels balcons de la plaça de Sant Jaume que o Núñez o jo. I anava a fer aquest pols d'intentar demostrar la seva força respecte al president del Barça, amb qui tu saps perfectament que mantenia discussions contínues, no? I veient, sentint-se fort davant de la possibilitat de guanyar com hagués estat la Copa Europa, aleshores hagués llançat aquest pols contra el president de la Barça. Però i aleshores Núñez va ser suficientment intel·ligent d'avançar-se a Cruyff, i aleshores, abans que ell digués això, ell ja havia dit que convocaria eleccions i que no tenia previst presentar-se, amb la qual cosa el Cruyff es quedava davant d'aquest possible repte, es quedava com aquell boxejador que es dedica a fer sombra davant d'un mirall i que llença cops de l'aire sense que hi hagi un adversari, no? Doncs, i aleshores aquest va ser el motiu real
de l'explicació. Per tant,
l'explicació de per què Núñez va fer aquesta estratègia, i a continuació, quan van guanyar la Copa d'Europa, van organitzar una campanya de president presentis, i aquell famós per favor els demano que em demanin que quedi, no? I aleshores, clar, davant de la victòria que hi va haver a Wembley amb el Barça campió d'Europa, es va fer una campanya com un plebiscit perquè Núñez continués al capdavant del club, i així va ser com va continuar a la presidència del Barça.
Home, fantàstic, Lluís, perquè no només hem sabut l'abans, sinó també el per què, no? És a dir, què va passar els instants d'abans, sinó també el per què. Lluís, una abraçada molt forta. Sempre és un plaer molt gran parlar amb tu.
A vosaltres, igualment.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu-siau.
Bé, de fet, hi ha un altre gran moment també relacionat amb Núñez Cruyff, que és 4 anys després, també al maig, un 19 de maig, el dia abans han fet fora Cruyff del Barça. El diumenge aquell juga Barça-Celta al Camp Nou, el Barça guanya 2-0, i després roda de premsa de Núñez. I connecta en directe, gol a gol, i és aquella famosa roda de premsa.
La sabrem de memòria, sí. No?
Escolti, un empleat es nega a reunir-se amb el president per comentar els problemes gravíssims, és motiu de cessa. Vam estar a casa meva, el vaig invitar a casa meva, amb un acte molt amable. Vam estar menjant allà uns petits sangüis i unes cerveses.
Diu sangüis, eh?
Diu sangüis.
Quantes vocals hi ha en una paraula tan curta? És increïble.
Sí, sí. Bé, un altre gran moment que recordo veure amb el gol a gol. I llavors un altre gran moment és una entrevista a Messi l'any 2007 que li fa el Xavi Torres, és aquest.
Acabem, Leo. Saps què? És un codi ètic.
Okay.
Codi ètic. Codi intern. Normes de disciplina. L'has vist alguna vegada, algun?
No.
Et fa falta, tu?
No, jo crec que... que cada jugador sabe lo que es bueno para uno y no hace falta esas cosas, ¿no?
¿Sos molt de nit?
No, salgo cuando se puede, pero tampoco soy un chico de salir mucho y me gusta más estar en casa con la familia.
¿Els companys de l'equip surten molt?
No, como yo cuando se puede se sale.
Déu-n'hi-do,
no.
Eh? Ah,
clar, la preta.
Déu-n'hi-do, eh? Mira, aquí ja hi ha música de fons, eh? Em fa notar.
Sí, imagina,
que... potser una mica massa alta, eh? Per la veu del Messi.
Clar, és aquell moment en què es parlava molt de que si sortia molt de nit, l'època de Ronaldinho, Deco, al final, eh? Ronaldinho, Deco, Mota, i hi havia hagut Johnson, em sembla, també, i Messi. Llavors, clar, el Xavi, clar, li he preguntat, he parlat amb ell i dic, hosti, Déu-n'hi-do, no? També vam parlar de la pilota d'or, de... Hòstia, Messi, llavors començava a esclatar molt fort i m'ha dit el valor que tenia aquella entrevista en aquell moment, no?
A TV3 és la darrera. Jo crec que... clar, Messi ha canviat moltíssim. En aquell moment no tenia ni una pilota d'or ni una bota d'or. Era un jugador que estava creixent a l'ombra de Ronaldinho. En aquells anys d'autocomplaença en el que futbol i dedicació al futbol n'hi havia poc, però dedicació a la nit n'hi havia molta, i Guardiola ho canvia tot. En aquell moment és veritat que nosaltres, en el gol a gol, parlàvem de futbol, intentàvem ser pedagògics, fèiem molta pissarra amb el Pichi, i això doncs ens va portar a que els futbolistes volien venir. Recordo aquell dia amb Messi, que hi va venir jovenet, introvertit, però a gust, perquè altres companys li havien dit si pot anar, i recordo doncs que vam poder parlar lliurement de tot, fins i tot del codi intern d'aquelles nits boges que Messi començava a tastar.
Gràcies també al Xavi Torres per explicar-nos aquesta intrahistòria també de l'entrevista amb el Messi. Deia això, no? El Xavi Torres, per exemple, feia molta pedagogia, molta tàctica. El gol a gol ha anat evolucionant en funció de que, clar, al principi era molt important els resums dels partits, sí. I a mica en mica ho han anat sent una mica menys i han anat fent més tertúlia, més pissarra, més anàlisi, etcètera, etcètera.
Sí. I en parlat també amb Eduard Berraondo, el primer presentador. Home. Com van allò, no? Aquells inicis, com és que va sortir el seu nom per presentar el gol a gol?
Jo era el cap d'esports de Catalunya Ràdio en el 83 i va arribar la proposta de passar-me a TV3. M'ho vaig rumiar, però al final vaig decidir... Jo havia fet televisió ja a Miramar, a Televisió Espanyola, i tenia una certa experiència davant de la càmera. I el Jaume Massó i la resta de companys van decidir, bàsicament, que fos jo qui tirés endavant el projecte del gol a gol. I dius, no sé si va ser primer l'ou o la gallina, si va ser el Jaume qui em va dir ha de sortir la paraula gol, i jo li vaig dir, pues sí, gol, a gol, a gol. I així va acabar sent un referent que crec que, no sé, a part del Telenotícies, és el nom més antic de la programació que hi ha a TV3.
Sí, senyor, ara pensava en l'origen també d'Estudio Estadio, que se'l va inventar Pedro Ruiz, el nom d'Estudio Estadio, que també va ser mític en el seu moment, i després la versió catalana, la versió de TV3, aquest gol a gol. Fantàstic, escolta, una abraçada a tota la gent d'esports de TV3, que no sé si tenen sopar avui aquest vespre també, però vull dir que a vegades te'ls trobes, no?
Diuen certes fonts que podria ser.
Podria ser. Eloi, que vagi molt bé. Bon cap de setmana. Ara tornem.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró.